Ara són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
El procés per poder fer ús de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil es fa oficial avui. El ple municipal del mes de febrer declararà nul el conveni signat el 2006 entre Manuel Bustos, aleshores alcalde, i Alfredo Pérez Rubalcaba, ministre de l'Interior. Això suposa afirmar que la finca és propietat de la ciutat i que, per tant, Sabadell no ha de pagar els 3 milions d'euros acordats amb el govern espanyol per poder recuperar-la i fer-ne ús. El pas que es farà avui, per tant, farà oficial l'anunci que el govern quadripartit va fer el 19 de gener passat. És el tema principal de la sessió plenària d'avui, però també s'aprovarà un nou contracte de gestió de les escoles Bressol, que suposa canvis importants, com ha destacat el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga.
Hi ha algunes millores vinculades a les condicions laborals de les treballadores per equiparar algunes tasques al mateix sou. A la vegada es planteja de tal manera el nou contracte, que és un concurs amb concurrència pública, que els elements pedagògics tinguin més valor que els elements econòmics, de tal manera que hi ha mecanismes per evitar propostes econòmicament temeràries, o es limita el límit del benefici a un 5%, i amb la mesura que es pot es propicia doncs, que empreses del tercer sector, cooperatives, com fins ara, doncs, continuïn gestionant en bona part les escoles de bressol municipals.
El ple d'aquest mes de febrer també es debatran 7 mocions de diferents grups municipals i el síndic de Greuges presentarà la seva memòria en plena polèmica per la falta d'acord a l'hora de buscar-li un substitut. De fet, avui Josep Escartín ha lamentat la falta de transparència que diu hi ha hagut en aquest procés.
I quan parlem de transparència, aquesta ciutat ens omplim la boca de transparència constantment, és transparència selectiva. Siguem transparents amb tot. I aquest procés ha d'acabar també sent transparent. I acabar sent transparent vol dir que algú ha d'explicar clarament perquè els candidats no ho són. Per mi això és transparència.
En parlarem al Notícies Migdia d'aquest dijous 22 de febrer, juntament amb altres informacions que repassem en titulars amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen.
L'Ajuntament negocia amb els veïns de la Plana del Pintor la cessió d'un local per l'organització del Carnaval del barri.
El local que utilitzen ara mateix no compleix amb les mesures de seguretat necessàries i, a més, a mig termini acollirà els nous serveis socioeducatius del barri. Aquestes converses arriben després de la polèmica encetada fa més d'un any davant la possibilitat d'impulsar un centre obert en aquest equipament.
L'Acadèmia de Belles Arts acull una exposició d'il·lustracions de terror d'Abel Carrasco.
Després de 20 anys dedicant-se a la il·lustració, les obres de Carrasco arriben a una sala d'exposicions sota el títol de Terror 8, tot plegat després d'haver-se encarregat els cartells de les dues últimes edicions del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. La mostra es podrà veure fins l'11 de març.
D'aquests i d'altres temes en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, fem una aturada per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell. Continua el descens de temperatures iniciat fa un parell de dies, avui 2 graus menys que ahir, 4 menys que fa 2 dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Seguirà baixant el mercuri? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bon dia.
Hola, què tal? Continuem parlant d'aquest ambient fred, però amb grans ullades de sol que s'han obert aquest matí, però seran les responsables que a la tarda tornin a créixer nuvolades. De fet, ja ho estan fent hores d'ara. Nuvolades que creixeran a l'interior de les comarques del nord-est, a punts de muntanya, que després es desplaçaran a altres indrets, doncs de la Catalunya central, del Prepirineu, del litoral i prelitoral central. I, de fet, començaran a caure ja ruixats a partir del migdia, d'intensitat entre feble i moderada, atenció, cota de neu entorn dels 400 metres i esporàdicament per sota. I també esporàdicament poden caure alguns ruixats acompanyats de neu granulada. Com dèiem, interior de les comarques del nord-est, Prepirineu, i aniran desplaçant-se cap al litoral i prelitoral central i també al final del dia al nord del Camp de Tarragona. En conjunt acumularan quantitats de precipitació minsa. La resta de Catalunya s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general, també amb alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, i l'excepció serà el vessant nord del Pirineu, on allà estarà cobert tot el dia amb nevades intermitents, sobretot de cara a la tarda, nevades a totes les cotes. Malgrat el sol, al migdia l'ambient persistirà fred. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment per comprovar com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència aliena a l'empresa, els trens de la línia R1 circulen en retards que poden superar puntualment els 30 minuts en els dos sentits. Els horaris es van recuperant progressivament. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment és tot des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la. La xarxa viària catalana, no trobem problemes ni al conjunt de les carreteres ni a les més properes a Sabadell, i també se circula còmodament a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria. El ple municipal del mes de febrer farà oficial avui el tràmit perquè l'antiga caserna de la Guàrdia Civil torni a ser propietat de la ciutat. Concretament, la sessió d'aquesta tarda declararà nul el conveni signat el 2006 entre l'aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, un document que fixava que Sabadell recuperava la finca a canvi de pagar 3 milions d'euros i de cedir un terreny de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riu-Sec.
La declaració de nul·litat del conveni es debatrà al ple després que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat confirmés que la caserna era de titularitat municipal, sense necessitat de fer cap pagament. Avui, per tant, es farà oficial el que el govern municipal va anunciar el 19 de gener passat, assenyalant que es tractava d'un pas important per tornar a fer ús d'aquesta finca de 7.500 metres quadrats, volíem dir. Després d'aquesta aprovació al ple, s'obrirà un termini perquè el Ministeri de l'Interior presenti al·legacions. Des de l'executiu quadripartit consideren poc probable que es doni aquesta situació, però des del PDeCAT assenyalen que, de moment, el conveni del 2006 no està resolt. Per tant, segons els nacionalistes, la caserna encara no és de la ciutat. Al marge de la polèmica, l'Ajuntament ja treballa en l'obertura d'un procés participatiu per decidir els usos d'aquesta finca. El que ja va anunciar l'alcalde Matías Serracant al matí de Ràdio Sabadell és que rehabilitaran els habitatges de l'antiga caserna per incloure'ls al parc de lloguer social de la ciutat.
Però el ple del mes de febrer també debatrà altres qüestions destacades, com per exemple el canvi de les condicions de gestió de les escoles bressol de la ciutat. El nou contracte introdueix nous barems per millorar encara més l'atenció als infants, tot plegat malgrat que les famílies puntuen el servei amb un 9/10, segons l'Ajuntament.
Entre els elements més destacats del nou contracte hi ha el fet que la qualitat pedagògica i l'atenció als infants serà més important a l'hora d'escollir empresa concessionària que el preu d'aquest servei, ho ha explicat el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga.
De la manera que estan organitzats els sistemes de puntuació, la prioritària és la part pedagògica. Només l'oferta econòmica serveix en cas d'empat de mateixa qualitat pedagògica. Per tant, són uns plecs molt basats, més que en un criteri economicista de preu, sinó de qualitat de proposta pedagògica.
Un altre canvi destacat fa referència al servei de menjador. Amb el nou contracte, els productes ecològics i de proximitat tindran més presència.
Intentem garantir que setmanalment hi hagi carn, llegum, iogurt ecològic, que els productes de proximitat estiguin garantits amb una certa proporció, amb productes que tinguin un origen a menys de 60 quilòmetres de Sabadell per propiciar els productes de quilòmetre zero. I en aquest sentit, doncs, creiem que situem els menjadors de les escoles bressol doncs, a l'avantguarda en temes ambientals.
A l'apartat de mocions hi ha 7 propostes de diferents grups municipals.
La primera que es debatrà serà a favor d'emprendre mesures per eliminar l'amiant dels edificis públics. Es tracta d'una demanda de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell que signa la crida. Els anticapitalistes també presenten una proposta contra l'esclavitud a Líbia. El Partit dels Socialistes presenten una moció per permetre que les dones puguin baixar de l'autobús entre dues parades en trajectes nocturns per reduir la possibilitat d'agressions sexuals. La mateixa formació proposa la instal·lació de mesuradors de contaminació atmosfèrica a diferents punts de la ciutat. Així mateix, també presenten una altra moció per fomentar la contractació inclusiva. Per últim, des del PSC també demanen que s'activi de nou un procés d'elecció del síndic municipal de Greuges. Ciutadans també presentarà una proposta en aquest ple per impulsar formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de la ciutat i adherir-se a la declaració Kids Save Lives.
I precisament al ple d'aquesta tarda, el síndic municipal de Greuges, Josep Escartín, presentarà l'informe de les actuacions del 2017. Serà l'últim acte que protagonitzarà a la ciutat com a síndic, ja que deixa les seves funcions el 27 de febrer. Escartín ha passat pel programa al matí de Ràdio Sabadell, on ha criticat la falta de transparència del procés fallit per escollir el seu substitut.
Escartín considera que per descartar els dos candidats del primer procés, Maite Soler i Jordi Serrano, s'ha de justificar la decisió amb motius que vagin més enllà dels vots.
Jo no he sentit ningú que hagin dit per quins motius els candidats que hi havia, els quatre candidats o els tres que van continuar el procés, no són bons candidats. Ningú m'ho ha dit. Han de dir per què. És que si no, tampoc ho sé entendre, Perquè no ens agrada? No, esclar, el motiu és que no reben els suports necessaris. Doncs això no és un motiu. O sigui, jo per què no voto aquest senyor o aquesta senyora? Doncs no voto per això. Això seria la transparència, no? Crec que un procés que ha estat net ha d'acabar net.
A més, l'actual síndic ha remarcat que la llei de règim local estableix que en segona votació seria suficient la meitat més un dels regidors i que en ser una norma superior al reglament del síndic s'hauria d'haver aplicat. Escartín abandonarà el càrrec a final d'aquest mes després d'assistir a l'Assemblea de Síndics Locals de Catalunya dimarts vinent, un acte on considera que Sabadell hi ha de ser present.
No segueixo en funcions purament perquè entenc que el procés s'ha fet. El procés s'ha fet. Si el procés no hagués presentat ningú, hagués pogut rumiar-me si seguia o no, però el procés s'ha fet. Els candidats, hi han hagut candidats. Seria una mica com fer el joc a tot plegat, no? Jo crec que seguir seria també una mica una bufetada als candidats.
Pel que fa a la memòria d'actuacions de 2017, el síndic de Sabadell ha fet 1.012 actuacions i ha obert 123 expedients, la majoria resolts a favor de la ciutadania. Els principals problemes a resoldre que identifica Escartín de la ciutat són el funcionament del parquímetre, que creu que té moltes millores pendents, els robatoris al cementiri, la deixalleria municipal o el silenci administratiu.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El local que utilitza l'Associació de Veïns de la Plana del Pintor per l'activitat del Carnestoltes no compleix les mesures de seguretat. A més, l'Ajuntament vol destinar aquest espai per a serveis socioeducatius del barri després d'adequar-lo. Per tot això, el consistori ha ofert als veïns diverses alternatives d'ubicació que s'estan negociant ara mateix.
Des del consistori defensen que els veïns de la Plana del Pintor no poden seguir el local de l'antic aulari de l'Institut Junqueras perquè l'immoble no reuneix les condicions de seguretat. A més, la regidora de Participació, Glòria Rubio, hi ha afegeix un altre motiu.
El que succeeix és que aquest és un espai on des de l'Ajuntament ja fa temps que es va plantejar que s'havien d'ubicar uns serveis determinats que giraran entorn al servei d'intervenció socioeducativa i que podran veure's beneficiades tots els veïns i veïnes del barri. I en tot cas, per poder ubicar aquests serveis, haurien de marxar d'aquí i ubicar-se en algun altre lloc per poder desenvolupar la seva tasca com a entitat.
És per això que el ple del mes de desembre ja va adjudicar a l'entitat la cessió d'un local al carrer dels Pins per un període de 4 anys. Ara bé, aquest espai és massa petit per l'activitat que fa l'associació durant el Carnestoltes i el consistori li ha ofert també altres alternatives.
Durant els mesos anteriors al Carnestoltes el que se'ls ha ofert és poder utilitzar una part dels dos vestíbuls que hi ha al centre cívic de Can Deu. Això seria de forma provisional, donat que la proposta més a mig llarg termini que s'ha posat sobre la taula i que potser podria ser la millor, seria poder fer una ampliació de l'espai que tenen l'Associació de Veïns i Veïnes de la Plana del Pintor al carrer Cauca.
Per part de l'Associació de Veïns es limiten a afirmar que han fet arribar la petició a l'Ajuntament d'un local ampli a Can Deu per poder-hi guardar tot el material del Carnaval, tot i que no volen fer declaracions mentre estan negociant les alternatives.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Can Capablanca compleix 17 anys. El casal independentista i popular celebra el seu aniversari amb tres caps de setmana plens d'activitats. Aquest dissabte comencen els actes amb una taula rodona, construint majories per la República, amb la presència de l'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante Fachín, la copaire Isabel Vallet i la periodista Sara Cuentas. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. El proper mes de març es farà l'assemblea de socis amb un dinar a la quartera i el dia 17 de març s'ha programat la tradicional calçotada que enguany compleix ja 16 anys. Totes les activitats s'han programat al local del carrer Comte Jofre, que, tot i que avui és la imatge del local, no va ser l'espai on va començar Can Capablanca, ja que els primers anys estaven ubicats al carrer Les Paus número 19. Marta Juez, membre de la Junta de Can Capablanca, creu que la idea inicial encara viu avui.
Sobretot en aquella època a Sabadell, tant de temes d'oci per joves, d'oci alternatiu que no fos la zona hermètica, lo típic, com d'activitats de formació o d'altres tipus. I això, sobretot la participació, no?, de la gent en la transformació de la ciutat i en els canvis i millores i en l'àmbit més com rupturista, no?, més trencador.
Tot i el que es podria pensar en l'actual context polític, Can Capablanca ha perdut socis. Juez apunta que el restaurant ha ajudat a situar-los en el mapa, però no augmentar el número d'associats.
Com a número de socis, el casal en va perdent. Sí, és una cosa bastant curiosa que hem analitzat moltes vegades i que també hem de dir que no hem cuidat excessivament. En el dia a dia, doncs, potser no et preocupes tant i vas veient que pues va caient, no? O es manté, però no hi ha un creixement. I precisament aquest any engegarem una campanya de socis i sòcies perquè hi ha moltíssima gent que ni tan sols sap que el casal es manté gràcies als socis i les sòcies, que no hi ha una subvenció a darrere.
El casal hi és com a actor, però també com a espai vinculat al barri i a molts col·lectius. A més, també a les cooperatives de consum i participa en moltes xarxes locals, com el Telecooperatiu, la Coordinadora d'Associacions de la Llengua o el Cilca de Teatre Social i Polític de la Quartera. A tot això se suma la Cooperativa de Treballadors del Restaurant del Casal. Juez creu que pot ser un exemple d'empresa.
La crisi, amb prou feines, han pogut mantenir-se allà, amb moltes penes i treballs, un sector tan dur, a més, com és l'hostaleria. Però, bueno, és lo bo també que tenen les cooperatives, no? Que malgrat tota la crisi i tal, doncs és un dels sectors on s'han mantingut, que l'han suportat, diguéssim, molt bé, no?, aquesta crisi.
Can Capablanca ha batejat l'aniversari, com sempre, endavant, en record a un dels seus socis més coneguts, el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
Planificar actuacions preventives permet estalviar diners i organitzar el manteniment a llarg termini. En el cas de l'arbrat dels carrers de la ciutat, el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, explica que ara s'actuarà sobre gairebé un terç dels arbres.
Com hem fet amb els manteniments de carrers i de clavegueres, ja no estem fent actuacions, sinó que estem fent contractes i, per tant, es pot planificar a ciutat i a anys vista. I això permet, doncs, fer un treball més en conjunt de ciutat. En aquest cas concret, amb la poda i amb la millora i plantació d'arbres, doncs ara s'actuarà sobre gairebé un terç de tots els arbres que tenim plantats al carrer. Al carrer vol dir no als parcs, no? Els arbres del Parc Catalunya serien una altra cosa i els arbres que hi ha al carrer és una altra.
Això suposarà plantar més de 500 arbres i podar-ne quasi 10.000 durant aquesta temporada 2017-2018.
I una inversió de més de 600.000 euros per millorar els arbres de la ciutat. Per Guerrero cal corregir la falta d'aquest element de verd urbà allà on ja n'hi havia, els escocells buits.
Tenim molts escocells buits d'arbres que s'han fet malbé, que s'han mort, que s'han hagut de tallar per malalties o perquè causaven molèsties i que no s'han substituït a tot arreu. Tenim escocells així. Llavors, a poc els anirem substituint. No és una tasca que podrem fer en un any, i possiblement n'hi ha dos, és una tasca que es va fent. Ara en posarem 500, i tenim calculat que al voltant de la ciutat potser ens en falten uns 2.000, de manera que potser per poder fer la volta i cobrir tots els escocells que tenim buits, doncs potser ens faltarà això, no? Posar 500 o 600 arbres més cada any fins a arribar-ho a fer.
Aquest esforç municipal ha permès passar dels només 50 exemplars plantats el 2013 a multiplicar per 10 aquesta xifra el 2017. Segons com està l'arbre, es pot arribar a substituir per un exemplar d'una altra espècie.
En alguns casos, les plantacions van acompanyades de substitucions d'arbres. Arbres que estan malalts, arbres que ja no creixen més o comencen a donar molts problemes en aquest espai, i llavors se substitueixen per d'altres espècies més idònies en els espais de la ciutat. Hem de pensar que hi ha arbres que a la ciutat no viuen bé, sinó en una situació d'estrès i no es desenvolupen, o bé que arriben a fer-se vells abans que si estiguessin al camp, i això provoca que els haguem de substituir.
Sabadell compta amb 54.690 arbres dins la trama urbana, dels quals 28.910 es troben als carrers i 25.780 en parcs i jardins. Entre els arbres singulars dins la trama urbana destaquen, per les seves dimensions i belleses, el roure de l'Avinguda d'Andreu Nin, els lledoners de la plaça de Frederic Mompou, els pins i plàtans de la Font de Can Rull i les alzines, roures i pins del Bosc de la Concòrdia.
I afegim més apunts del dia. Sabadell torna a mobilitzar-se avui per reclamar un sistema de pensions digne.
La taula d'entitats socials de Sabadell convoca una concentració aquest vespre per reclamar una assignació que revalori cada any segons l'IPC i canvis en la reforma laboral per tal d'acabar amb la precarietat del mercat de treball. Una situació que redueix l'aportació dels contribuents a la seguretat social i que repercuteix en la falta de recursos per a les pensions. La mobilització d'avui, convocada per la CET a la plaça Doctor Robert, arriba dues setmanes després d'una concentració a la plaça Sant Roc, en la qual van assistir una trentena de persones.
Federalistes d'Esquerres i les associacions de veïns de Can Rull i la Roureda reten avui homenatge a l'escriptor Antonio Machado, just quan es compleixen 79 anys de la seva mort.
Serà un acte a la plaça Antonio Machado que comptarà amb la participació de l'escriptora Antonina Rodrigo, estudiosa de l'exili republicà. A més, l'actor Josep Maria Rubiralta recitarà alguns poemes i el cantaor Cristian Saucedo i el guitarrista Pablo Marín posaran el to musical a poemes de Machado. L'homenatge començarà a les 6 de la tarda.
L'Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals del Vallès, l'ADE, es presenta avui a Sabadell.
L'entitat donarà a conèixer a la ciutat els seus objectius, que passen per fomentar el talent i el lideratge femení dins dels sectors empresarials. A més, volen fomentar la igualtat d'oportunitats, l'ètica i la transparència al món del treball. L'acte de presentació de l'ADE serà a les 7 del vespre al Casal Pere IV.
I en successos, els Mossos investiguen la desaparició aquest dilluns d'un adolescent de Cerdanyola.
El desaparegut té 13 anys i l'últim cop que se'l va veure vestia un xandall i un abric negre. De moment no han transcendit més detalls d'aquesta desaparició, però la policia catalana confirma que va rebre la denúncia a Barcelona aquest dilluns passat.
L'Acadèmia de Belles Arts acull una exposició d'il·lustracions de terror. Sota el nom de Terror 8, la sala gran de la Galeria del Passeig Manresa mostra les obres del sabadellenc Abel Carrasco. L'artista ha tingut l'oportunitat d'exposar arran d'haver fet el cartell de les dues últimes edicions del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
Els 20 anys de trajectòria artística d'Abel Carrasco queden recollits en la mostra que es pot veure a l'Acadèmia de Belles Arts. Al Cub Blanc hi ha un recull de la seva evolució com a il·lustrador amb els treballs que ha fet per a webcòmics i creacions inspiradores en models o elements fantàstics. La sala gran, en canvi, acull algunes de les seves creacions de terror més representatives. Fins i tot incorpora els seus primers quadres pintats, fets especialment per l'ocasió. N'ha parlat al matí de Ràdio Sabadell.
Els quadres acrílics que tinc penjats amb lienzo són els que millor m'ho ha passat, però potser són les que menys reflecteixen la meva qualitat com a il·lustrador, no? Però estic content d'elles perquè m'ho ha passat molt bé fent-les.
Carrasco també ha fet balanç de les dues dècades que ha dedicat a la il·lustració. La seva evolució assegura l'ha situat en un molt bon moment.
En quant a il·lusió, es manté la mateixa, i en quant a, sobretot, a motivacions i això, ho mantenim. L'únic que ara crec que puc tenir discurs propi, i quan comences, pues, vas una miqueta, ho comentàvem amb el Gerard abans d'entrar-hi, vas buscant influències, vas buscant formes d'estudiar altres autors, altres il·lustradors, pintors, i avui dia, encara que continuo estudiant aquestes coses, pues, crec que puc tenir més discurs propi.
La mostra Terror 8 es podrà veure a l'Acadèmia de Belles Arts fins l'11 de març, quan la galeria acollirà l'acte de clausura del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Estudiar anglès pot ser això. O... entra, viu i apren anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i dit.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos altres informacions destacades del dia. El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, nega al Tribunal Suprem que hi haguessin càrregues policials l'1 d'octubre.
Pérez de los Cobos també va assegurar davant el jutge Pablo Llarena que el seu cos armat i la Policia Nacional només van actuar per complir el mandat judicial, segons la gravació que s'ha filtrat a la Vanguardia. El coronel va explicar al magistrat que algunes actuacions es van descartar per l'hostilitat que hi havia en alguns punts de votació, perquè s'haguessin pogut produir situacions molt delicades.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per la seva banda, assegura que les càrregues policials van ser fruit del compliment d'ordres judicials i d'una falta de col·laboració dels Mossos d'Esquadra.
Zoido afirma que es va sentir enganyat pel major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i assegura que es van utilitzar les imatges de les càrregues a favor del cos català.
Zoido també assegura que a Espanya la llibertat d'expressió està més que garantida.
En una entrevista a Ràdio Nacional, ha respost d'aquesta manera a l'informe d'Amnistia Internacional, on es posa en qüestió aquest fet. El ministre també assegura que la retirada de l'obra on apareixen els retrats d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn com a presos polítics de la Fira Arco de Madrid no té res a veure amb el govern espanyol.
En aquest sentit, el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, assegura que l'executiu espanyol no té res a veure amb la retirada d'aquesta obra de Santiago Sierra.
Méndez de Vigo assegura que el govern no és responsable ni d'aquesta ni de cap censura i insisteix que està a favor de la llibertat d'expressió, sobretot en l'àmbit cultural.
I precisament sobre aquesta qüestió, 24 hores després de la polèmica per la retirada d'aquesta de la Fira d'Art Arco de l'obra Santiago Sierra, presos polítics a Espanya contemporània, en la qual hi havia incloses aquestes quatre imatges dels presos polítics, i IFEMA, el recinte firal de Madrid, on es fa aquest certamen, ha demanat disculpes. El seu president, Clemente González, ha assegurat que no volia exercir cap tipus de censura a la creació i que no hi havia una mala fe al darrere d'aquesta decisió. I un últim apunt, Oriol Junqueras es mostra convençut que els partits independentistes arribaran a un acord per formar un govern aviat.
El president d'Esquerra Republicana ho ha assegurat en una entrevista a la BBC, on ha apuntat que aquest acord és una necessitat per Catalunya. Junqueras també s'ha referit al seu empresonament i ha assegurat que pot ser llarg si l'actitud de l'Estat és de càstig i de venjança.
El 30è aniversari del cicle d'òpera a Catalunya mostra les xifres que ha anat acumulant en tots aquests anys. 665.000 espectadors en 823 funcions protagonitzades per 601 artistes.
La contraportada.
Ara cal sumar-hi la representació ahir del gran repte de la temporada dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Don Carlo. En Pau Duran ha estat a l'estrena. Bon dia, Pau.
Bon dia. La platea pràcticament plena ha donat la benvinguda al director d'orquestra i del cor, Daniel Gil de Tejada. S'ha obert el taló i el primer decorat colossal impressionava. La fredor del monestir de Juste a la tomba de Carles V. I al cap de poc arriba el famós moment en què Don Carlo i Rodrigo, tenor i baríton, es juren amistat eterna abans de separar-se. Dio que ni l'alma infondere. D'això hem passat ràpidament als jardins de la reina, amb un vestuari fastuós i uns cors que a la vegada que cantaven omplien l'escenografia graciosament. I aquí hem conegut les dues veus femenines que han triomfat aquesta nit, la soprano Maite Alberola, fent d'Elisabet Rivaloir, i un espectacular Laura Vila, mezzo-soprano, interpretant a la principessa d'Èboli. Per si no era prou, després hem conegut el rei Felip II, que és el baix Felipe Bou, magníficament caracteritzat al nivell del seu cant i la seva interpretació actoral. Més endavant ha arribat la peça Auto de Fe, i aquí els cors vocals dels Amics de l'Òpera s'han doctorat. Les gairebé 4 hores a la faràndula han passat de manera ràpida i intensa. Encara s'hi pot anar demà i el diumenge, abans que la funció comenci una gira per una desena de ciutats de Catalunya durant el mes de març, visitant Granollers, Viladecans, Vic o Manresa, entre d'altres. Per cert, la trama es basa en un poema dramàtic de l'alemany Friedrich von Schiller d'abans del 1800. Resulta que a l'Espanya del segle XVI el mandatari espanyol abusa del domini sobre Flandes i quan els diputats flamencs intenten parlar-hi i arribar a un acord, aquest els posa a la presó per incomplir la llei divina en nom del Tribunal Suprem de la Inquisició. Una cosa mai vista.
Fent balanç d'aquest Don Carlo, posem punt i final al Notícies Migdia d'avui. Tornem a la 94.6, a les 7, amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara us deixem amb els esports, l'Hotel Suís i el Marc Pijuan. Recordeu que tot el que us hem explicant ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.